Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, separar-se per amor amb Alicia Sánchez i Xavier Guix. Hi ha parelles que viuen juntes tota la vida, però n'hi ha moltes que no. El món actual és ple de persones que ara viuen soles després d'una experiència en parella o en un segon o tercer intent de compartir la vida amb una altra persona. Amb el confinament hi ha parelles que s'han unit molt més que mai, però també n'hi ha que s'han adonat que ho han de deixar córrer. La pandèmia ha estat un detonant en molts casos. Tanmateix, separar-se avui no és notícia. L'autèntic repte, en canvi, és fixar-nos en com ho fem, com ens separem, en quines condicions, ens hem de barallar per força si deixem de viure junts i, sobretot, hem de tenir por de separar-nos? L'Alicia Sánchez, que avui hem convidat al programa, ha escrit un llibre amb un títol molt suggerent, Separar-se por amor, i diu: he descobert que només podem estimar de veritat l'altre quan no tinguem por de perdre'l. I durant aquest procés de consciència us adonareu de quanta por teniu de perdre-us i de quantes coses feu o deixeu de fer per evitar la separació. El dia que una parella que s'estima deixa de fer intents desesperats de no separar-se és el dia en què triomfa la sinceritat. L'Alicia Sánchez diu: un camí d'honestedat amb nosaltres i amb l'altre, això és el que proposa. Comença traient a la llum tota la por que hi ha a la relació i després de travessar junts molts moments, de vegades intensos, en els quals s'obren ferides per poder-les guarir, desemboquem en una gran transformació de les persones. Lliures de por, ja poden estimar-se de veritat i tenir la relació que vulguin entre elles. L'autora ens diu que res no s'acaba amb una separació, que tot pot continuar o canviar, però sempre amb la base de l'amor. De fet, l'amor en majúscula és també la base d'aquest llibre. I com diu el psicòleg Xavier Guix, autor del pròleg i també convidat al programa, em quedo amb el gran missatge que es desprèn de la seva experiència, que qualsevol forma que pugui contenir una relació neixi primer de l'amor. Aquesta és la seva revolució. Avui a l'ofici de viure, separar-se per amor.
Sant Agustí. Estima i fes el que vulguis.
Soc la Sònia Cervantes, psicòloga, autora dels llibres Viure amb un adolescent, Vives o sobrevives i Intensamente.
No tots els finals són tristos. De fet, acceptar que allò que comença pot acabar és un dels majors actes d'amor i intel·ligència. Els comiences de l'amor són possibles precisament perquè hi ha amor. Saber deixar anar qui estimes, lluny de ser un trist final, pot esdevenir un gran inici. L'amor no ho és tot, tot i que sense amor hi ha molt poques coses que es poden arribar a construir i consolidar. És per això que la gran força de l'amor fa que, i de manera molt encertada, ens faci prendre la decisió d'acabar amb un vincle que ja ha arribat a la seva fi, mantenint l'estima per qui ens ha estimat i a qui hem estimat. Perquè, com deia l'escriptor holandès Henry Moeslich, un inici mai no desapareix, ni tan sols amb un final.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, separar-se per amor amb Alicia Sánchez i Xavier Guix. Senyora, senyor, benvinguda, benvingut.
Moltes gràcies.
I per molts anys, Alicia, has fet anys aquesta setmana.
Sí.
I què tal, com comences aquesta nova etapa?
Molt bé, la veritat.
Fas anys per amor?
Jo tot el que faig.
Ho fas per amor?
Ho faig per amor.
Sí, fins i tot separar-te. Ara ens ho explicaràs.
Ah, sí,
en Xavier ha fet el pròleg del llibre de l'Alícia. Què et va cridar l'atenció d'aquest llibre?
El primer de tot, el propi concepte, perquè ja és com contradictori, no? En la nostra societat entenem malament això de separar-se i ho vivim com un trencament i com diu la paraula, separar-se, no? S'ha acabat. I ens costa molt entendre la diferència entre vincle i relació, però potser en parlarem més tard. Ara, el que em va cridar l'atenció del llibre va ser precisament el títol. Després em va cridar molt l'atenció la pròpia Alícia, perquè jo la considero una autèntica revolucionària de la consciència. És a dir, poca gent hi ha... És a dir, els filòsofs estudien la consciència des del punt de vista del propi pensament, no? Però l'Alícia va a la estrava, va als recosits, va fins a obrir allà on ja no es pot obrir més, ell es fica allà, s'entafora allà i explora, experimenta per si mateixa. Aleshores, necessitem persones que tinguin l'atreviment, el coratge, que ve de cor, coratge de cor, la bravura que neix del cor, per tant, de l'amor, que sigui capaç d'enfrontar-se davant del que ja és un fet, del que donem per fet, no? I, per tant, que trenqui les costures del que socialment hem entès per explorar altres possibilitats. I això no hi ha massa gent que ho faci. Aleshores, quan llegeixo el llibre, acabo concloent, com no podia ser d'una altra manera, que l'Alícia ja ens ha demostrat més d'una vegada que és una autèntica revolucionària de la consciència gràcies a la seva capacitat d'emmullar-se fins a dintre del tot. I un cop s'ha mullat, aleshores surt tota nueta i ens diu: nois, això és el que hi ha. Això és el que hi ha. I a partir d'aquí, clar, ens posa el mirall a tots, ens posa un mirall aquí davant perquè ens diu: ei, això és el que hi ha. I aleshores, a partir d'aquí, ens sentim tots interpel·lats, inqüestionats, i hem de fer una revisió d'allò que creiem abans, d'allò que pensàvem abans, gràcies al seu encert en explorar, no? I l'última cosa que em va cridar l'atenció sobre el seu llibre és aquest concepte que és central, que és que sigui l'amor qui dongui forma a la relació, i no que hi posem per davant els estereotips, les idees preconcebudes, les creences que tenim, les modes, el que ha fet tota la família, el que ja està escrit. És a dir, tots aquests conceptes que ens fan creure simbòlicament en un amor que després ens donem compte que no existeix. Per tant, és l'amor el que a poc li va donant forma a la relació. I aquí és on descobrim, per tant, que no hi ha només un tipus de relació, sinó que hi ha moltes, múltiples maneres d'estar en relació i que les estem explorant cada cop més, justament perquè hem assolit una certa capacitat, dic certa perquè no ho és del tot, segurament ni per tothom, però una certa capacitat d'explorar més enllà de les modes i més enllà del que està escrit. Per tant, hi ha coses que comencen a primar-se: el gènere, l'edat, els moments, les formes, ja no són tan determinants. O sigui, si no són tan determinants, què és el determinant? L'amor. Aquest amor li va donant forma a la relació.
Que ben explicat, Xavier. Jolín,
és que jo agafo la porta i ja no cal que vegi res més.
No
puc afegir res més.
Aquesta gran capacitat també de síntesi,
total,
no? Perquè
total,
efectivament és un concepte que d'entrada ens sobta, no? Separar-se per amor. Això vol dir, perquè jo ho entengui bé, Alícia,
sí, a veure,
que tu t'has separat, però que us heu separat, vaja, amb l'Ivan, que és un altre, protagonitza un altre, escriu un altre dels pròlegs del llibre, o sigui,
sí.
Hi ha un pròleg d'en Xavier, l'altre de l'Ivan. Per tant, us heu separat, però hi continua ben amor, val? Això d'entrada.
Això sí, això segur, val. Però... És que, mira, jo vaig tenir un dilema amb el títol. Bueno, ja sempre tinc dilemes amb els títols, no? Vaig tenir un dilema perquè li vaig posar separar-se per amor per una forma de que socialment s'entengués el que anava a passar. Però a mi la paraula separar-se...
Ah, val, no t'agrada.
No és que no m'agradi, és que no defineix el que ha passat, l'experiència que hem tingut nosaltres.
Val.
Llavors, el que passa que he fet servir aquest títol com una manera d'entendre'ns, no? Quan la gent ens pregunta, però vosaltres què? Però esteu junts o no esteu? Esteu separats o no? No? Perquè, clar... I, clar, el separar-se ho hem de dir perquè la gent entengui que no vivim junts, que ja no tenim una relació entesa com a parella, no? Nosaltres el que vam descobrir arrel de caminar-ho junts va ser que l'important és que jo ho sentia molt clar dins meu. Jo deia és que l'important d'una relació és l'amor, no la relació. I imposem l'estructura relació per davant de l'amor. I socialment hem assumit relacions que li diem d'amor, de parella, que en compte, o sigui, que li estem dient amor a lo que és por. Li estem dient amor a lo que és por. I això, quan jo ho vaig veure, en un moment de determinat, sense venir a... Diguéssim que sense una crisi pel mig, sense una situació complicada, que això al primer capítol del llibre es diu «En serio, ahora que estamos bien?».
Sí, un dius «Una separació per amor acostuma a succeir en un moment en què la parella està bé, en què tots dos accepten la relació completament. Es pot traduir en una bona amistat entre els dos, una època en què tot està calmat, s'està còmode, s'ha assumit el que hi ha plenament i, per tant, no es necessita res més, no sorgeix la necessitat de canviar res, de millorar, sinó que hi ha acceptació i valoració de l'altre, i després ve la separació per amor».
Bueno, és que ho puc explicar, sí, perquè sí. Si ho explico, bueno, s'entén. No sé, és la meva experiència, no? Jo no em considero una experta en relacions ni en separació, i quan algú em pregunta, hombre, però què hay que hacer para separarse así? Jo no lo sé, jo només he tingut una experiència, no?, amb el que era el meu company. Jo només sé que en un moment determinat vaig sentir clarament que les relacions a nivell social... estaven impregnades de por, i la meva també. I quan vaig veure això, ja no tenia volta enrere el que havia vist. Jo sentia que m'apretava l'estructura, que veia que hi havia més por, que deia, però debajo de todo esto... Bueno, em sortia en castellà moltes vegades, eh? Quan, a sota de tot això, tio, si deixem caure l'estructura, si deixem caure el que nosaltres estem sostenint, després de 15 anys, perquè, clar, ens una relació llarga, hem estat 15 anys... Si deixem caure l'estructura, si deixem caure tot el que estem sostenint, què passaria? Jo necessito que caigui tot això i de la runa del no-res veure què sorgeix, perquè el que sorgeixi serà el que hi ha de veritat. Perquè després de 15 anys junts i amb una filla de 9 anys que tenim ara, que té 9 anys ara, compromisos, obligacions familiars... moviments logístics, és brutal. O sigui, és molt còmode. L'estructura per ella és molt còmoda. Llavors, nosaltres estàvem bé junts perquè érem amics, companys, germans. O sigui, ho teníem tot per continuar. I a vegades li deia, és que podríem continuar junts tota la vida. Però el quin no és aquest. I una de les coses que vull aclarir és que l'Ivan i jo no vam decidir separar-nos. Això va succeir.
Tu dius, una separació per amor és una decisió que no toma la pareja, la toma el amor.
Sí, això és el que vam sentir nosaltres. O sigui, l'Ivan i jo vam començar a veure que sota del que estàvem vivint, de la relació, que ens portàvem superbé, ens enteníem molt bé, bueno, germans, companys, hi havia... No sé com explicar-ho, això. És que... Jo només puc dir el sentiment que jo tenia. I el sentiment que jo tenia és de dir-li, Ivan, jo tinc 42 anys, tu tens 41 anys. Tio, ens queda mitja vida per viure. Hi ha moltes coses que estàs sacrificant i renunciant per estar amb mi. I et veig, o sigui, no sé si... Bueno, no cal dir-ho, però en una relació estable de 15 anys hi ha moltes coses que es transformen. La sexualitat, hi ha moltes coses que es deixen d'experimentar en pro de que et compensen altres coses, pues l'estabilitat, la complicitat, que hi ha molta amistat, hi ha altres coses. I hi va haver un moment que nosaltres ens dèiem això, jo no vull que renuncis a res per mi, jo no vull que estiguis aquí per por de perdre'm, perquè nosaltres ja ens havíem plantejat coses com d'obrir-nos a altres experiències, però ni ell ni jo no veiem què era això, perquè jo el que sentia dins del cor, és que no ho puc dir d'una altra manera, era que jo sentia, dic, mira, jo no vull decidir què som tu i jo. Portem 15 anys junts i ens vam casar i vam fer festa i som una parella, però jo no vull decidir-ho més, això. Jo vull veure què fa l'amor amb nosaltres quan nosaltres no imposem ni l'etiqueta ni l'estructura. No vull decidir jo quina estructura, perquè així no ens, si això no ens va bé i aquest aspecte no és com no és el que sigui, escollim una altra etiqueta. No. Jo el que volia era que caminéssim els dos, deixant caure el que teníem, sense saber a què agafar-nos i caminar-ho junts. No sé
ho
si
escrius al llibre, sí, si llegeixo un fragment. El amor no funciona bajo los esquemas del ser humano, sino que tiene otro proceder. El amor ama sin complejos, sin establecimientos, no le importa la etiqueta que le pongamos, pareja, amistad, etc. Si le permite ser como es, el amor desplegará la forma en que quiere amar a esa persona y también hará caer todas las estructuras que has creado alrededor de él, siempre y cuando lo permitas. En Xavier Guix, a partir d'aquí treus alguna conclusió també de... d'altres formes de viure l'amor a la nostra societat, perquè sí, l'Alícia no és un cas aïllat.
No. Jo abans volia introduir una mica el tema. Crec que és important aquesta distinció entre vincle i relació. Per una senzilla raó, el que ens constitueix els humans fonamentalment és el vincle. Nosaltres no som res sols. Nosaltres necessitem del vincle, i el vincle és el que ens fa de sostenidor des de l'amor. Ara, el vincle és molt profund, perquè és constitutiu. Ara, aquest vincle es pot viure de moltes maneres. No té una estructura. Perquè estiguem vinculats no vol dir que hem de ser això, que hem de fer allò, que ens hem d'aguantar, que no sé què, no sé quant. Perquè tot això són convencions que els humans ens hem inventat. Aleshores, l'Alícia el que pretén és simplement dir-nos: ei, que no sigui l'estructura la que li doni sentit al vincle.
Exacte.
Sinó que el vincle per si mateix, que és constitutiu i és amor, ja s'expressa
lliurement.
I per tant, deixa'l, escolta'l, observa'l, deixa'l que es vagi fent. La qual cosa requereix consciència i paciència. Perquè una consciència, que vol dir adonar-se'n d'aquest procés, i paciència de donar-li espai perquè creixi o perquè simplement s'expressi. Clar, si jo ja vaig anticipant, si vaig posant per davant, no, perquè les coses són així, no, perquè les parelles són d'aquesta manera, no, perquè el món avui, no, perquè... Aleshores, ja estic condicionant aquest exercici. Aleshores, per què distingeixo vincle de relació? Perquè el vincle és el més difícil de desarrelar. Fixa't que persones que han tingut relacions tòxiques, relacions molt complicades, que volen justament acabar i trencar amb els vincles. No hi ha no tenir cap relació, això segur. No hi vull tenir cap relació. Però és que, a més, no hi vull tenir cap mena de vincle. I els hi costa horrors. Per què costa tant si és una cosa que t'ha fet mal o és una cosa que t'ha ferit? Però, en canvi, veus que et nota molt desprendre't d'allò. Per què? Perquè és que estem fets, estem constituïts dels vincles. Ara, el vincle es viu dintre d'una relació. I aquesta relació pot ser de moltes maneres. El vincle roman, la relació canvia. Aleshores, només canvia el vincle quan realment una persona se sent tan malament, tan ferida, o li han passat coses tan gruixudes, que realment el que vol és agafar l'herba, agafar, anar al fons de la terra i desarrelar aquella relació. I per això costa tant. Perquè no ens en donem compte, però ens anem arrelant amb les persones. I això per mi és el vincle. Ara, un cop arrelats, no cal que ens trenquem, no cal que ens ferim, no cal que ens estripem, sinó cal que cuidem aquest vincle a través de donar-li la forma més convenient perquè pugui continuar. I això vol dir establir quin és el tipus de relació amb el que volem viure aquest vincle. I aleshores, si aquesta relació ha de ser d'amistat, doncs ja s'esdevindrà. Estem millor com amics que no pas convivint. Doncs ja està. Escolta'm, conviure sí, però conviure amb molta llibertat. Però ja està. És a dir, que el propi amor i el propi desenvolupament d'aquest vincle ja li va donant la forma a la relació. Jo crec que l'Alícia el que ens està dient contínuament és això. Dic, cuidado que la relació no vingui precedida de masses creences ni masses organitzacions mentals o socials, sinó que deixem que el propi vincle vagi creixent i fent-se com es creix una planta, una flor o un arbre. És tan senzill com això.
Es desplega.
En aquest sentit, l'Alícia, hi haurà parelles que deixaran de ser-ho però continuaran vivint juntes. Hi haurà parelles que es redescobriran i enfortiran la seva relació des de la llibertat. Hi haurà parelles que separaran els seus camins completament. Hi haurà parelles que s'obriran a una relació oberta o poliamorosa. Hi ha tantes formes possibles com parelles. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody's feeling. Els fills pateixen, escriu l'Alícia, a separar-se per amor. Els fills pateixen per veure'ns infeliços en les nostres relacions, a més que en el futur ells probablement reproduiran el que hagin viscut. A través nostre, els nostres fills van aprenent el que és una relació de parella. Poso, escriu l'Alícia, el verb aprendre, entre cometes, perquè el que fan és assumir el que veuen i viuen com una veritat que probablement acabaran reproduint sense adonar-se'n, fins que decideixin viure-ho a la seva pròpia manera. Els fills de vegades són la gran causa o la gran excusa?
Això m'ho preguntes a mi, no? Jo, mira, no ho sé, perquè és que l'únic que sé és com ho he vist viure amb la meva filla. Perquè si us generalitzo, me'n vaig del que sé, i llavors no, això ho sabrà segur el Xavi. Però jo el que puc contestar és el que he vist, no? La meva filla, la sorpresa nostra. Nosaltres el que hem vist és que els fills viuen com ho vivíem nosaltres. La meva filla ha viscut el que l'Ivan i jo hem viscut, no una cosa que s'ha inventat, no res diferent. No? El que nosaltres hem descobert que l'amor està intacte, que nosaltres no ens hem separat, nosaltres hem donat continuïtat a un al vincle. Això significa que el vincle, el que l'Ivan i jo sentíem, és el que sentim. El que passa que ha canviat de forma, i en comptes de viure junts ja no vivim junts, i en comptes i ell ja té la seva parella, i cadascú està vivint les seves coses, però l'amor, el vincle està intacte. I això és el que la meva filla ha entès, no perquè li hem explicat, sinó perquè ho ha viscut. Perquè ha viscut tot el procés. Jo el que veia és que quan estàvem en el moment de caminar-ho, una de les coses que ens removia molt era com ho viurà la Berta, no? Com ho viurà la nostra filla. I jo el que sentia dins, perquè aquest ha sigut un procés molt sentit per mi, aquest de caminar això amb l'Ivan, és l'experiència d'amor més intensa i més bonica que he viscut, i és curiós perquè ha sigut una separació, però ha sigut de les coses més revolucionàries que utilitzaria aquesta paraula que jo he viscut. I la meva filla li ha passat igual. Els nens, quan veuen que els pares no tenen una ruptura, no sé com expressar-ho, no? L'Ivan i jo ho vam caminar junts. La primera persona i única que va saber el que estàvem vivint era ella. No li vam dir a ningú més, perquè nosaltres vam decidir fer la nostra pròpia experiència sense que la gent o bueno, no, les opinions entressin, sinó fem el que sentim nosaltres en el cor, ho vivim com a família i a veure com ens surt això. No? Llavors li vam explicar a ella. I ella, sorprenent bé, el primer que ens va dir és bueno, que us esteu prenent unes vacances de vosaltres. No? Llavors bueno, nosaltres vam dir, jolín, vaya resumen, no és bueno, perquè clar, la primera fase de nosaltres va ser, mira, Berta, nosaltres ens està passant una cosa, portem molts anys junts, ens estimem molt, és que això costa molt de... O sigui, o podem creure que perquè ens estimem no té sentit deixar-nos lliures, perquè per nosaltres en realitat no ens hem separat. Nosaltres el que hem viscut és que jo ho simplificaria així, no som una parella que ha trencat o que s'ha separat, som dos amics que han deixat de ser parella. Llavors, la meva filla el que ha viscut és una continuïtat. L'Ivan té una habitació a casa meva, la Berta està a casa, perquè la Berta va dir que ella preferia estar a casa i que nosaltres ens moguéssim. Jo sempre estic per allà, l'Ivan va i ve, si li va bé... Si ara, no sé com expressar-ho, o sigui, la Berta pràcticament l'única diferència que ha viscut és que l'Ivan no dorm sempre allà, l'Ivan fins i tot té parella, ja l'hem inclòs, aquest estiu s'han conegut amb la Berta, i a la mitja hora d'estar els quatre junts, l'Ivan i jo ja sobràvem de la relació. Vull dir que jo el que veig és que els fills ens veuen a nosaltres, i els fills el que senten és el que transmetem nosaltres, més enllà de que nosaltres els hi parlem o vulguem explicar una cosa i per dins sentir una altra diferent, no? Voler-los mentir del que hi ha o voler enganyar de que hi ha una cosa que no hi ha.
I recordo, t'ho pregunto, eh?
Sí.
Perquè recordo en la lectura del llibre que la Berta va posar també les seves condicions.
Sí, la Berta també va dir el que necessitava. Sí, la Berta va dir,
ei, jo també vull participar en aquest acord, jo també vull ser-hi.
És que nosaltres, mira, això ho hem plantejat, o com ho vivim, no? Nosaltres li vam dir a la Berta, això és una cosa de la família, això és una cosa de tots, no? I l'hem viscut com a equip. Des de la parella, l'Ivan i jo, quan vam començar a sentir això, i el que sentíem no és que... Mira, ara em ve molt bé que vingui això a la ment. Una separació, normalment les parelles generalment es separen perquè no suporten a l'altre o perquè ja no volen estar amb l'altre pel que sigui, no els omple, no els fa feliços, però no era això el que nosaltres estàvem vivint, perquè nosaltres des de que ens vam conèixer pràcticament, des de que ens vam casar, que vam dir t'estimo lliure i el dia que no t'estimi lliure no t'estaré estimant realment, això va ser el nostre... d'això, no? Ai, ara s'ha manat.
S'ha d'anar al Sant Acel. Mentrestant llegiré un fragment.
Ah, vale. A veure si
m'he vingut. I així ja recuperes.
Vale.
El mateix amor modela la teva relació amb cadascú en coherència amb els sentiments del teu cor. I si t'hi fixes, va canviant el tipus de relació que tens amb cadascú. Augmentant o reduint la freqüència amb què us veieu, la intensitat dels sentiments, t'agafen ganes de veure'l o no. I si no forces les relacions, elles mateixes es van modificant de forma natural. Ho dic perquè això ho podem aplicar també a qualsevol tipus de relació, també les d'amistat. Oi?
Totes, perquè és com es va construint. I aleshores, si tenim aquello que dèiem consciència i paciència, no? És a dir, fer-li espai a la pròpia experiència des d'una consciència que és capaç d'observar el que passa, per tant, no està atrapada amb masses mecanismes mentals ni emocionals, sinó que, bé, malgrat tot, és conscient i, per tant, permet que les coses vagin esdevenint-se. I sobretot una expressió que amb l'Alícia ella la fa servir molt, i jo també crec que també la faig servir, és acceptar i admetre les coses com són. Per tant, ser capaç de ser el suficientment honest per dir és així, ho sento així, ho visc així. Tampoc hem de caure en trampes momentànies o espontànies, perquè a vegades caiem en... Avui tinc mal dia i perquè tinc mal dia m'ho carrego tot. És a dir, no es tracta d'això. Es tracta d'escoltar-se profundament, allò que en diríem escoltar l'ànima, i que et parli, i que permeti dir-te, mira, és que és així. Malgrat tot, estàs bé o no estàs bé? O no és que trobis a faltar, és que la vida et demana una altra cosa. I quan un es va escoltant i és on és amb l'altre de dir-li, aleshores tot va confluint. Clar, quan aquí ja no tractem el tema des d'una perspectiva de relació, sinó des d'una perspectiva patrimonial, que a vegades es confon lo matrimonial amb lo patrimonial, aleshores aquí venen els problemes. Home, però hem muntat tot això, hem fet un gran muntatge, però escolta'm, ens hem compromès aquí, tenim un pitó que ens hem comprat, que no sé què, i ara què? Com si allò que ens hem comprat i tot allò que hem muntat i aquelles il·lusions que vam tenir en el seu moment, ara són la nostra esclavitud, perquè per no deixar-les li estan donant forma a la relació.
Això és l'estructura.
I dius, això és l'estructura. No, per l'amor de Déu, no. Siguem honestos, però honestos de debò, que repeteixo, vol dir no escoltar-se un dia que tens mal dia, ni escoltar-se una temporada que tens dolenta, sinó un anar escoltant el cor internament i anar dient sí, 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 que vol dir sí això, sí allò, no, 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 sinó sí això, sí allò, i a vegades aquest sí porta que vagis més enllà de la relació. I aleshores aquest és el punt al que has de plantejar-li la teva parella. Necessito o vull viure o estic vivint això. Més que una projecció, que això també ho hem parlat amb l'Alícia, més que una projecció, es tracta d'una acceptació del teu present, del que vius i del que ets.
És que és una honestedat. És una honestedat que te la deus a tu i li deus a l'altre. És posar sobre la taula la veritat del que un està vivint, com ho està vivint i què està sentint. No? I això no ho fem perquè posa en joc tot el construït. No? Això quan tens una relació de pocs anys no s'experimenta, no? Però clar, la meva experiència amb 15 anys, on ja tot és comú, on ja hi ha tot un costumbrisme també, hi ha tot un confort, hi ha tot una estructura, és que és una estructura. I arriba un moment que aquella estructura t'ofega, ofega l'honestedat, perquè llavors ja no t'atreveixes, depèn de fins a on vols donar el pas de dir, expressar el que sents o el que et manca o el que tu voldries expressar, ja no ho fas perquè et fa por de com reaccioni, perquè clar, si això no li agradarà, això passarà tal, i llavors internament et tambaleja tot. I aquí és on fem un pas enrere. I llavors, com que, bueno, pues assumim el que estem vivint, com si no hi hagués una altra opció. Jo per mi és important que s'entengui que, almenys en la meva experiència, l'Ivan i jo no vam decidir separar-nos, i això és superbonic. L'Ivan i jo vam decidir no mantenir-nos units per por a estar separats. L'Ivan i jo vam decidir l'amor per sobre de l'estructura, ai, m'emociono, de l'estructura i de les pors. Llavors vam decidir caminar junts cada una de les pors que anava apareixent, respecte als fills, respecte a com viuríem, l'aspecte logístic flipant. Jo mai no m'hagués pensat que l'aspecte logístic i pragmàtic fos un pes tan gran en mantenir en la idea de sostenir una relació, si no m'hagués pensat de, bueno, i ara com ho fem, quin se queda esto, esto com va, esto com... Però no plantejar-nos el separar-nos o no va donar peu a que nosaltres caminéssim el que anàvem sentint de forma honesta durant un any, perquè això no ha sigut una cosa d'un portazo de no te aguanto más o hasta aquí y me separo por amor. A vegades em diuen, yo me separé por amor, que quieren decir, como bueno, que como los dos no estábamos bien, pues dijimos, oye, nos separamos bien, però no és això, va molt més enllà d'una cosa... d'aquest tipus de separar-se. No va d'això. Va de que... És que no va d'això. Va de que és l'amor el primer i de que jo t'estimo lliure, de que facis, sentis, pensis lliurement i veient com penses, com sents, com actues lliurement i jo fent el mateix, vegem caminant això a on ens porta la vida. Si ens porta de nou en aquesta casa a conviure junts, si ens porta a un altres espais amb altres persones, si ens porta a estar sols, a on ens porti. I la separació va ser un succeir, no una decisió nostra. No, nosaltres no... Quan ens sèiem a una escala que tenim a casa, bueno, que a casa meva, hi ha una escala i ens havíem vist durant un any un munt de vegades asseguts els dos sense haver que fer amb la nostra relació.
El fragment és molt eloqüent. Los dos sentados en la escalera, uno al lado del otro, respirando y mirándonos para adentro, llorando y en silencio, sin saber qué hacer. Tan intenso y tan potente, entregándonos al momento, siendo conscientes de nuestra ignorancia respecto a lo que estaba ocurriendo y a la solución, era tan intenso que nos sobrepasaba. Los dos entregados al no saber, al misterio de la vida. I deixant que les coses s'anessin a poc
sí.
a poc.
Llavors estàvem allà asseguts, bueno, plorant, o què fem, hosti? Pues no sé, pues yo tampoco. I ens quedàvem allà i seguíem la vida, no? I en aquest seguíem la vida, clar, també pensa que dos persones que s'estimen, és que no me cabe en la cabeza que l'amor sea otra cosa que no sea amor. Entonces no me cabía en la cabeza que l'amor passés a ser una altra cosa. No em cap al cap. Per això jo crec que el que hem viscut és una continuïtat i no una ruptura ni una separació. Nosaltres, el nostre sentiment està intacte i, de fet, l'altre dia li deia, és supercuriós que una separació pugui ser en realitat una expansió i una extensió de la relació, perquè nosaltres ara ens estem descobrint amb altres registres que nosaltres no ens havíem descobert.
També hauria passat el mateix si no haguéssiu començat a estar junts tan joves?
Bona pregunta.
O sigui, imagina't que...
Si el temps tingués algú a veure, no? Bueno, ja, ja per lo que nos queda, no? Una mica aquesta sensació.
Aquesta és una possibilitat, no? I l'altra és que haguéssiu viscut i experimentat moltes coses que ara us quedaven per viure i experimentar, però si ja primer ja les haguéssiu viscut i experimentat.
És que nosaltres ja hem viscut i experimentat moltes coses. Nosaltres només fa 15 anys, i en tinc 44, hem tingut 30 anys per experimentar de tot. Però no era ben bé això. Jo el que sentia és, primer, la pressió de l'estructura, això que deia ell, no? Quan tu, a través d'una relació, en la nostra societat, es genera al voltant tota una estructura, això, pràctica, logística, econòmica, familiar, de moltes coses. I jo el que sentia és que en un moment això m'apretava el fet de tenir que sostenir-ho, I l'únic plantejament que jo feia és necessito que caigui l'estructura i veure què fa l'amor amb nosaltres. Això que sembla com una cosa molt, molt de l'aire, molt efímera, molt... No, és que és superconcreta. És una experiència superconcreta. Nosaltres hem anat fent passos enrere respecte a la relació. No la manegarem nosaltres, no la controlarem nosaltres. Deixem a veure què passa. I a mesura que vagin passant les coses, les posarem sobre la taula. I llavors, a mesura que anaven passant les coses... En 15 anys, és molt significatiu, en 15 anys ni l'Ivan havia tingut sentiments cap a algú, ni jo havia tingut sentiments cap a ningú altre, en 15 anys, sense obligar-nos a res. I va començar a passar en el moment en què nosaltres ens vam fer com anem a veure què passa amb nosaltres quan nosaltres no insistim en que en tinguem que ser això. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres començàvem a posar sobre la taula, estic tenint sentiments, què fem? O sigui, era com un viure la nostra amistat. En el fons, crec que el que nosaltres hem descobert és que hem sigut i som els millors amics. Som grans amics. I la forma de la relació, l'etiquetatge, de si, perquè una parella és amics que tenen sexualitat i que conviuen. O sigui, si comença un a mirar les etiquetes, de base hi ha un sentiment d'unió, que és el que jo entenc com a vincle.
És això, el vincle.
Que és intacte, queda intacte. I no importa en quina forma l'Ivan i jo ens relacionem, perquè quan ens veiem està intacte el sentiment. Està intacte.
I això és molt bonic. És a dir, les persones que han pogut tancar els diferents espais de relació que han tingut amb amics, perquè a vegades pot ser amistats, que les has deixat de veure, que fa érem de joves i ara ja no, o persones que han tingut dos, tres, unes quantes relacions a la seva vida. I, escolta'm, és genial quan tu tornes a trobar amb aquestes persones i veus que el vincle hi és. I et dones compte que ens seguim respectant, ens seguim estimant, que hi ha estimació, que no ens hem entès en algunes coses, o senzillament aquell no era el moment potser òptim per viure segons quines experiències, però que, en canvi, ens respectem des d'aquest vincle. Ara, això requereix allò que diem de consciència i, sobretot, una cosa que vull incidir-hi, perquè l'Alícia ja ho ha dit, però crec que és molt important, i això els psicòlegs ho veiem, en el dia a dia de les persones que venen a la consulta com a parelles perquè tenen dificultats, és el tema de la por. El tema de la por és que es manifesta d'una manera claríssima. Perquè, clar, quina és l'alternativa, no? L'alternativa a vegades és quedar-te sol, l'alternativa a vegades és perdre-ho tot, l'alternativa és deixar de veure cada dia la teva filla, l'alternativa, clar, l'alternativa és aquesta. Aleshores, és clar, és aquesta si ho mires des de la pèrdua. És aquesta si ho mires Exacte. Des de la por. És aquesta si ho mires des del ho perdré. En canvi, el que l'Alícia està proposant és no t'ho miris des d'aquí, sinó mira-ho com i a més d'això puc viure altres coses i puc tenir altres coses perquè això ja hi és a la meva vida. En canvi, sembla que separar-se sigui trencar amb això, fer com una barrera. A partir d'ara, aquí posem una barrera i no podem passar perquè les condicions que ens hem posat, i a més, la gent aquí en aquest país se separa bastant malament, i se separa des del conflicte.
Sí, hi ha molt de drama, eh?
Molt drama, molt conflicte, molt trencament, molt odi, molt a veure què et puc fotre, etcètera, etcètera, etcètera. No vull generalitzar, perquè per sort hi ha de tot, eh? Per això necessitem llibres i necessitem referències com la de l'Alícia per dir, entenguem d'una vegada també el separar-se és un procés. I és un procés relacional.
D'amor.
És un procés de la vida. I com a procés de la vida no el podem fer amb trencadissa, no el podem fer de qualsevol manera, no el podem fer des de la ràbia, des de l'odi, des del fotre. Passa que això ja són condicions d'un altre tipus. Són patrimonials, són interessos. Aquí hi entrem en un altre terreny que no és el propi de la relació. Però quan ens estem entrant en el terreny de la relació, entenguem-ho. Fins i tot separar-se precisa d'un procés. I d'un procés de fer net justament d'aquestes ràbies, de les pors, sí. De les manies, d'allò que ha quedat mal estructurat o quedat mal posat, que dic, primer resolguem això. Que això no ho resolguin els advocats. És com el del procés aquí, clar, no? Clar. Que això no ho resolguin els advocats, els jutges. Que això ho resolguem entre nosaltres. Però per fer aquest exercici ho hem de fer des de l'amor, no des de la ràbia, no des de l'enuig, no des de l'enfado, ni des de
o
la
sigui,
por.
Per tant, tu recomanaries anar a veure un psicòleg abans de l'advocat?
Sempre. Si ho poden fer entre ells, perquè tenen prou consciència per fer-ho, estupendo, que no es tracta aquí de dir tot ho ha d'arreglar el psicòleg, sinó nosaltres l'únic que fem és intentar acompanyar a que les persones, si han d'arribar a aquesta separació per amor, sigui per amor, sigui perquè arribem a la conclusió de que ja és això, ja la vida ens està demanant una altra cosa i no podem continuar la relació, però en canvi protegim els vincles, no trenquem el vincle, mantinguem-ho viu, perquè això ens durarà tota la vida, l'altre no.
Sí, jo el que jo veia és que normalment quan la gent es separa, no, habitualment, és perquè no et vull a la meva vida més, no t'aguanto, és que no ho suporto, és que ja estic cansada, no? És com des d'una projecció, no? És quan els problemes venen quan creiem que la causa de la meva infelicitat és ell i quan la causa de la meva felicitat és ell. Vull dir, aquest llibre no va de separar-se, va d'amor. El desenllaç de la nostra experiència ha esdevingut que ja no som parella, però no hi ha hagut una separació, hi ha una continuïtat. Però també a l'hora de crear relacions, i no m'agrada utilitzar això, però bueno, de crear relacions, ho fem des del mateix lloc, és les creo pensant que tu ets la causa de la meva felicitat. I aquí és on al cap d'uns anys descobrim que la nostra relació està plena de por. O sigui, la causa, creure que és l'altra, la causa d'algú del que tu sents, aquí comença, és l'origen per mi de tot conflicte relacional. Llavors, a l'hora de viure la separació, l'Ivan i jo ho hem viscut com hem viscut la nostra relació, que era, tio, és que no tiene nada que ver contigo. Això és el que sento jo, i això és meu. Em responsabilitzo d'això que estic sentint, no? Llavors hem utilitzat la relació per créixer junts i per, nosaltres li dèiem, per sanar i transformar-nos, ajudar-nos mútuament. Llavors, a l'hora de plantejar-se aquesta situació que vam dir, la caminem junts, sanem els dos, tot el que puguem sanar un a través de l'altre caminant això, que ara és com si diguéssim, ara el nostre camí relacional ara va per aquí. Llavors, si nosaltres no l'obliguem a anar per un altre lloc perquè tenim por d'anar, saps? Que tenim por de que se'ns desplegui per on no volem...
Estem relacionats des de la por.
Exacte. Llavors nosaltres vèiem, ara se'ns demana tirar per aquí, tirem per aquí, i d'aquí poden passar dues coses, nosaltres dèiem. Una, que això esdevingui com un... com ho diria? De que comencin a passar-nos coses, que es vegi que ja no som parella, o que ens reinventem, o que trobem una manera com a parella de viure la relació, no? Però no la volíem decidir nosaltres, només caminar-ho.
Les pors, la nostra por, el que diran, tenia a veure amb la forma en què estàvem vivint el procés, que la nostra manera de fer-ho no fos aprovada pels altres. Vam poder veure molts pensaments en el nostre cap que probablement seran els mateixos que hauran d'afrontar la majoria de parelles que se separen. La idea que separar-se és un fracàs de la parella, que et qüestionin la capacitat de gestionar la relació, el xoc de creences a la teva família, por que no acceptin la teva decisió, que no t'entenguin, por que la gent parli de tu i de la teva relació, por de no ser aprovats, por que et critiquin, por que considerin que sou uns egoistes, que no pensen en els seus fills. El possible fracàs de la parella, per tant, està molt lligat al què diran, no? O sigui, les conseqüències, el què diran. Tot això us ho vau plantejar?
Jolín, és clar, és que no estem separats, no, del món. El que passa que nosaltres ja dic, vam decidir viure-ho sols primer, i quan això estigués caminat a la nostra manera, llavors ho podríem treure fora, no? Paral·lelament, jo sentia, m'aixecava a les 4 del matí per escriure el llibre, perquè el llibre m'ha estat acompanyant a mi. El llibre no ha sortit després de l'experiència, el llibre ha sortit durant l'experiència, en el que jo anàvem caminant i li deia, és que ho estem vivint això per compartir-ho amb els altres, ho estem vivint per poder-ho escriure i compartir. Una de les coses que ja vaig veure a través del que diran i tot això era que la forma en què jo estava sentint a dins em costava molt explicar-ho. El que jo estava sentint, de fet encara em costa, perquè desquadra totalment, perquè no són, no és un mètode, no és un sistema de pensar que això es fa així, es fa aixà. Si algú em pregunta, però com es fa això? No ho sé. Jo només sé que has de... que és ser honest, començar a ser honest totalment amb la teva relació, sabent que això ho mourà tot, que traurà cap a fora les pors que teniu, que traurà cap a fora les vostres frustracions, que ho traurà tot cap a fora. Però és que si no treu cap a fora i no ho camineu junts, no sou res. No hi ha honestedat, no hi ha sinceritat, no hi ha aquest respecte cap a l'altre ni cap a un mateix, que no hi ha llibertat. No hi ha llibertat, i no és llibertat de libertinatge, és llibertat vers la por. Jo el que he descobert a través d'aquest camí és la llibertat, que la llibertat és respecte a la por, no respecte al que cada uno... O sigui, nosaltres no és que volguéssim deixar-nos anar per a ir cada uno a fer el que quiera, perquè jo ja ho he viscut, això, sobradament, i ell també, sobradament. No és el cas d'algú pendent. Era l'evidència de que mentre sigui la por el que fa que estiguem units, nosaltres necessitàvem veure on és l'amor aquí, on és l'amor aquí. I el que vam fer era... Ens dèiem la pregunta, moltes vegades dèiem... com seria la nostra relació si no tinguéssim por de perdre'ns? Com seria realment la nostra relació si no tinguéssim por de perdre'ns, d'equivocar-me? Perquè, clar, ja et dic que l'Ivan i jo és que ens portem superbé. O sigui, som equipazo. I digo somos porque no hemos dejado de serlo. El que sí que que és, això és més xulo encara, és que jo el veig tan feliç que m'emociono i tot quan el veig feliç. Veig que ell ha despertat uns aspectes d'ell que a mi no estaven desperts. I jo he despertat s'han despertat uns aspectes de mi que al costat d'ell no estaven desperts.
I ara no hi ha dolor?
Ara no hi ha dolor, hi ha molta alegria.
Però n'hi va bé.
En el seu moment va bé, clar, que hi va bé. Perquè és... I això va ser molt, molt bonic veure-ho també. Perquè quan al principi tu veus que l'altre comença a ser feliç, que està bé sense tu, això és com un... és una mica com... És dolorós. Té un punt primer dolorós. Però és molt bonic perquè caminant des de l'honestedat ens vam poder permetre dir-nos em fa mal veure't feliç i això em fa mal, i em fa mal veure que em fa mal veure't feliç, no? I poder-ho compartir i dir, ostres, és que a mi també em passa. I poder compartir que hi havia moments superbonics que potser un estava com en plan drama, no? Claro, no sé què, però jo te quiero. Les coses que passen, no? I per què? I llavors començàvem a parlar i a posar tot sobre la taula i veiem, i claro, jo ara què vull fer, no? Con mi vida, si jo no tengo, si no tinc feina, si no sé què. I llavors començàvem a veure la veritat. I ens miràvem i fèiem molt d'humor, la veritat. I jo a vegades li deia, tu? O sigui, tu no estàs plorant pel meu amor, tu estàs plorant perquè, clar, ara què fem amb tot això i de la inestabilitat i de por? I en comptes de defensar-me o de defensar-se o de protegir-se o de protegir-me, el que vam fer era riure de veure la humanitat, o sigui, la nostra humanitat, no? La nostra part humana, i poder-la expressar cap a fora i riure dient, tio, que morro, m'estàs fent creure que estàs plorant perquè no estarem junts.
Clar, realment.
I està passant una altra cosa.
I ens vam fer teràpia sobre la marxa, Xavier. Sobre la marxa. Si totes les parelles fossin com l'Ivan i l'Alícia, no tindríeu gaire feina. Els psicòlegs, no. Pel que fa...
Exacte. Però, mira, quan veníem cap aquí, estàvem compartint els camins a l'inversa, no? Ella ha fet un camí d'anar transformant la relació que tenia amb una altra cosa, i en canvi jo estic començant una relació, és a dir que hi ha qui comença i hi ha qui la transforma, l'acaba.
Si els oients volen saber-ne el titular, poden escoltar el programa Tot anirà bé, en què en Francesc Miralles ho està penjat al web.
Ah, exacte, ja ho va declarar.
Sí.
Aleshores, la pandèmia, entre altres coses, va servir per ajuntar gent, no? Aleshores, fixa't que li deia a l'Alícia, és curiós perquè podem fer una abstracció fàcil, tampoc deu ser tan fàcil, però almenys jo la faig, de tant el teu procés com el meu, perquè tenen tres coses en comú. Primera cosa en comú, has de trobar-te amb els teus propis mecanismes. És a dir, allò que ha creat la teva ment, les teves pors, els teus hàbits, els teus mecanismes, quan estàs començant o estàs separant, o en aquest cas, més que separar, ja entenem que és transformant,
sí.
Ostres, apareixen tots els teus mecanismes. Per tant, totes les pors, les misèries que arrossegues, les formes d'entendre les relacions, etc. I tot això es posa en joc, perquè l'altre t'està fent de mirall contínuament. Segona cosa, l'entorn. Que l'entorn es manifesta. Però què feu? Però on aneu? Però ara comences? Ara, aquesta edat? Ara vols dir que... Per tant, el factor entorn, el que diran, que també el portem a dintre, i també dius, ostres, ara què pensarà la gent?
I pesa.
Tu que ets una persona que se suposa que tens el cap endreçat i ara et veuran que vas desendreçat. És a dir, comencen a aparèixer unes pors, uns mecanismes de l'entorn, no? Per tant, primer factor, els hàbits personals o els mecanismes. Segon factor, l'entorn. I tercer factor, el temps. Bueno, però on vas tu ara? Però quant temps et queda? Jo estic a tocar 4 dies fa 60 anys. És a dir, i on vas ara? On vas? I on vas amb una persona més jove? I on vas ara, que estàvem tan bé, que et queden 20 anys de la teva vida, però ara ho vols deixar-ho tot? És a dir, fixa't que ràpid apareix el factor temps. I quan apareix el factor temps, ho arruïna tot. Aleshores, dius, però com és possible que continuem caient en aquestes tres grans trampes? Que són grans, però són molt grans, i precisament perquè són tan grans i caiem. Els mecanismes vells poden amb nosaltres a vegades, l'entorn pot amb nosaltres a vegades, i el factor temps, que no ho sembla perquè és subtil, és molt important, perquè la gent acaba comptant el temps. Bueno, però quant temps podem estar junts? Bueno, però ara, si comencem això, ja veiem que això serà molt raro, que serà complicat. Quant pot durar això? Bueno, i si vol tenir fills, llavors com... Mm-hmm. Però veus, ja estem projectant, ja estem comptant el temps, ja estem fent números. Aleshores, no es pot tenir una relació amb comptabilitat.
Per la teva informació, un col·laborador del programa, en Josep Maria Fericla, més gran que tu, serà pare aviat de nou. Ho dic perquè és que ho dirà als micròfons d'aquest programa, demà ens ho explicarà.
Ah, perfecte, perfecte. Doncs mira, doncs, per això que jo crec que, sortosament...
Que haurà de fer front també a
d'altres. Efectivament. Sí, sí. Per tant, la vida...
És que és això.
Digue'm la teva frase que em deies avui de déjate vivir, no?
Com és? Jo em venia, sí, dient això, Ali, sé la vida
sé
i
la
ja
vida.
Està.
Si sé
no,
la
hi,
vida.
No hi ha altra cosa que ser.
Doncs al final és això. És, sigues la vida, i la vida ja es anirà expressant, i serà el que serà.
I el
que
cap vingui, dirà, i el cap dirà, i el cap
ja
dirà.
Ara, el cap ja t'enredarà. I ja s'hi posarà pel mig. I ja baixarà posant-te condicions, prejudicis, condicionaments. I aquí és on tenim l'espai just d'autoconeixement. Perquè aquí és on estàs davant del mirall, veient-te tu mateix i dient, bueno, quina és la meva realitat?
Se'ns ha acabat el temps. Oh. Xavier Guix, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver acompanyat l'Alícia i per tot
gràcies.
El que ens has dit, molt valuós. Gràcies, Alícia. Te l'has autoeditat, el llibre. Ho dic pels oients que hi estiguin interessats.
De moment, sí, només està en Amazon. Va. Després, al futur ja veurem, però ara mateix sí, només
D'acord.
està en Amazon.
Moltes gràcies,
gràcies
molta
a tu.
Sort. Gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure per amor.
Gràcies.
No, per diners segur que no has vingut, per amor sí.
Quasi nunca.
Adéu. Fins una altra.
Adéu.
Howdy, howdy.